Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des que van tancar els col·legis electorals aquest diumenge, els fets polítics en aquest país s'estan succeint a una velocitat vertiginosa. El primer que passava aquí és que saltava la sorpresa a Barcelona amb la victòria de Xavier Trias a les eleccions municipals de Barcelona. Una victòria, però, que deixava un escenari obert, perquè havia guanyat les eleccions, però no està clar a dia d'avui que pogués ser alcalde de la ciutat de Barcelona, perquè hi ha la possibilitat d'un govern tripartit amb majoria absoluta, amb Collboni, Colau i Maragall. L'altra cosa és que sigui estadísticament probable o políticament probable a dia d'avui, però l'aritmètica hi era. Després es començava a consolidar un panorama des del punt de vista de les eleccions municipals i autonòmiques a Espanya, que significava, des del punt de vista del resultat global, de les conseqüències tangibles de tocar poder, en una bona rebregada per al PSOE, que començava a veure com moltes zones d'Espanya es tenien de blau en aquests famosos mapes que fem els mitjans de comunicació, de blau i vermell, per identificar populars i socialistes, i una onada d'eufòria envaïa els populars, que deien: el que ha passat aquest diumenge és només la primera volta del que passarà a les eleccions generals del mes de desembre. Hores després, tot això quedava no res, perquè Pedro Sánchez sortia ahir a les 11 del matí, encara no fa ni 24 hores, per dir que el 23 de juliol d'aquest any tornem a les urnes i que hi ha eleccions generals. Tot això ha passat en menys de ni 48 ni 24 hores. Pim-pam, pim-pam, i la política espanyola absolutament revolucionada. Aquest matí en parlarem abastament al programa, i d'entrada a aquesta hora podem tornar a saludar en Joan Botella, que és catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma. Doctor, com estem? Bon dia.
Bon dia, commogut per la velocitat.
Anava a dir, sobrepassat per tot plegat, sorprès.
Sobrepassat no, però el ritme de la política espanyola s'ha fet allò molt accelerat, ja ho acaba de dir vostè, i n'acabem de veure un exemple fantàstic. Fixi's que ja és dimarts i les notícies sobre les eleccions de diumenge passada gairebé han desaparegut ja.
Bueno, és que bàsicament han desaparegut perquè és que ara ja fa una hora que el BOE ha publicat la dissolució del Congrés i del Senat. És a dir, hem passat de votar per conformar només els ajuntaments i algunes comunitats que tenien també eleccions autonòmiques, a que avui ja no hi ha Consell de Ministres, a aquesta hora ja no hi ha Senat, a aquesta hora ja no hi ha Congrés.
Sí, efectivament. Estem ja en una situació completament diferent, i això debut a un gest personal del president del govern.
L'entén com a politòleg, com a catedràtic de ciència política, entén que Pedro Sánchez hagi optat per un gest d'aquesta radicalitat?
Mira, jo ho entenc alhora per raons personals i per raons polítiques. Primer, per raons, un component personal aquí. Pedro Sánchez combina un fort sentit de la responsabilitat personal. Ell s'ha assumit les responsabilitats de la derrota del PSOE a les eleccions de diumenge, i un sentit, diguem-ne, d'audàcia, del cop de mà, de la maniobra enèrgica, d'agafar els altres per sorpresa i redibuixar el terreny de joc. Un d'aquells manuals xinesos d'estratègia diu que qui és capaç de triar el lloc i el mapa i el moment dels enfrontaments és qui guanya, no? Però davant d'això, a banda d'aquestes raons personals, hi ha raons objectives, jo crec, importants. La primera, i jo crec que pel Sánchez ha estat molt important, és que l'1 de juliol comença un semestre de presidència espanyola de la Unió Europea. Un semestre així, amb final de mandat i amb una derrota electoral anterior a les locals, voldria dir una pesadilla, un mal son pel president Sánchez. Voldria dir que tot el que fes en contingut europeu seria immediatament impugnat, criticat, sotmès a broma, sotmès a improperi, des del món espanyol, des del món de les dretes, però també des del món de la indústria, dels mitjans de comunicació, etc. Sí. I té una tercera virtut, a més, que és que obliga a posar a fer sortir a la vista les estratègies de tots els partits polítics. Per exemple, pactarà el PP amb Vox, sí o no? Faran consellers o tinents d'alcalde representants de l'extrema dreta, sí o no? Doncs això hauran de decidir-ho i fer-ho durant el període de la campanya electoral, que és una manera, diguem-ne, de que no es pugui amagar l'ou, com es diu en català, no? Fins i tot en el seu propi partit, perquè inevitablement apareixeran veus crítiques respecte al resultat electoral de diumenge i segur que moltes d'elles aniran en la línia de criticar la gestió del propi Sánchez.
Passa que ara hauran de ser menys crítiques, potser.
No, ara no poden ser-ho gens, perquè ara han d'estar treballant intensament per guanyar les següents eleccions, no? Pensi, això també els obliga tot el món de Podemos a resoldre ràpidament els seus líos interns.
Clar, és que això hi havia... De fet, clar, aquestes darreres hores, quan Pedro Sánchez surt a fer aquest anunci, clar, ens obliga d'alguna manera tots a mirar exactament el detall de què és el que ha passat aquest diumenge, per exemple. Perquè el mapa simplifica, el mapa que fem els mitjans ho simplifica molt tot, el blau o el vermell, i evidentment, com que qui aconsegueix el poder és el Partit Popular, comencem a veure que apareixen blaus, no? I un diu, escolta, és que el Partit Socialista ha perdut 5 comunitats autònomes, i és cert, sí. El Partit Socialista ha perdut 11 ajuntaments que eren importants, és cert. Però tampoc és que hagi tingut un daltabaix brutal en vots el Partit Socialista.
Ha baixat de l'ordre de l'1%. El problema és que els seus socis, aquests sí que s'han estrellat, i que el PP abans era l'únic partit a la dreta i ara té un soci que ha crescut, no? És a dir, el retrocés de tot el món Podemos, dels comuns de Catalunya, etc., i el creixement de Vox, han fet que encara que PP i PSOE més o menys tinguin els mateixos resultats que havien tingut, un s'ha quedat gairebé sense socis, i l'altre en té molts.
És a dir, Pedro Sánchez, el problema fonamental que té un problema de pèrdua de vot, i per tant té un problema important al PSOE, però sobretot el problema que té és que els qui s'han desinflat són aquells que li donaven el poder a Pedro Sánchez i al seu entorn.
Ah, són els seus socis, sí, sí. I, per exemple, s'estan barallant entre Sumar i Podemos,
Sí.
Projecte, Yolanda Díaz i el projecte de Pablo Iglesias. Bueno, ara tenen 10 dies per acordar si fan o no coalició. Per tant, ni eleccions primàries, ni repartiments, ni coses aquestes. En 10 dies, a principis de juny, s'han d'haver posat d'acord.
Clar, aquestes darreres hores han començat a sortir moltíssimes dades. És veritat, vostè és dels qui creu que Aragó realment funciona com un termòmetre del que pot passar a Espanya o no?
No
s'ho creu. Ho dic perquè aquestes darreres hores està començant a córrer, ho ha fet bastanta fortuna, en relació amb l'esquerra, per exemple, i amb el que passa amb la divisió de vots quan no hi ha aliances, el que ha passat a Osca. Osca s'hi presentava a Podemos, s'hi presentava a Canviar, s'hi presentava a Equo, s'hi presentava al Partit Tradicional, al Xa. Clar, tots, entre tots quatre, han aconseguit un 18% de vots, però com que anaven per separat i cap d'ells ha arribat al 5, és un 18% de vots per l'esquerra, que s'han convertit en zero.
Sí, sí.
Representació parlamentària. Vox n'ha tret molts menys, per exemple, de vots, i en canvi ha acabat, crec que n'ha tret fins a 3, no?, de representants.
La convocatòria d'eleccions aquesta, les generals, per sorpresa, els diuen a aquests quatre partits, deixeu-vos a tonteries. Poseu-vos-hi.
Sí, d'aquí Sumar i Podem han de prendre nota?
Clar, això, ells són un dels destinataris en primera línia de la maniobra de Sánchez. Els nacionalistes catalans, l'esgrima inacabable entre Esquerra Republicana i Junts, ara té un contingut diferent. A veure qui dels dos guanya, perquè recordeu que si no guanyem nosaltres, ve el govern de PP-Vox.
Ah, de fet, ahir escoltava el secretari general de Junts, no?, que deia, per exemple, fem aquesta llista... Uau, és l'enèsima vegada que Junts fa aquesta proposta, i si Esquerra diu que no, que tot apunta que va cap allà, seria l'enèsima vegada que Esquerra diu que no.
Diu que no.
Però sí que és veritat que el plantejament que fa el secretari general de Junts ahir, en Turull, quan ho posa damunt de la taula, diu, hem d'intentar que el relat d'aquestes eleccions sigui Catalunya-Espanya, no? És a dir, que no sigui un dreta o esquerra, que no sigui un Sánchez o PP, sinó intentar entrar un element nou, no?, en aquesta discussió.
Sí, sí, però a més fixa't que ja ha començat a aparèixer un fenomen important en alguns llocs a Catalunya d'extrema dreta, anti-immigrant,
Ripoll, per exemple,
El Ripoll en català, i ben catalanets, i ben i molt quadribarrats, però partidaris de l'expulsió dels immigrants. Clar, això, es posa el món del nacionalisme català davant d'aquesta discussió.
L'independentisme o el nacionalisme català, doctora, què és més problema per ells? Ara, això o la falta de mobilització que s'ha fet evident, per exemple, en aquestes eleccions municipals?
Bueno, crec que la reacció més clara dels seus simpatitzants, dels seus votants, ha estat l'abstenció. Davant del diu, davant de l'absència d'unitat i de l'absència de projecte estratègic clar, escolta, ja us ho fareu, els escrem a casa. Per una banda, Junts diuen que han guanyat moltes alcaldies, però són en municipis microscòpics i amb poc impacte. Esquerra Republicana estava molt il·lusionada en fer una entrada forta a l'àrea metropolitana i l'únic que ha aconseguit, em penso, és augmentar un escó a Santa Coloma de Gramenet. I ja està, no? És a dir, la majoria dels votants, o bona part dels votants del món nacionalista, s'han quedat a casa. Ara, davant d'una disjuntiva tan forta com la que es planteja per les generals, no es podran quedar a casa. Bé, les coses aquí són molt més gruixudes, diguem-ne, no? És a dir, jo crec que per tornar al punt de partida, la idea de Sánchez d'aquesta convocatòria electoral rapidíssima és, en bona part, posar els altres partits, obligar-los a aclarir, obligar-los a prendre decisions i a posar-se en la hipòtesi de que, bueno, cal col·laborar amb el govern socialista o deixar pas al govern PP-Vox.
Sobretot perquè, a més, Pedro Sánchez, per una banda, per la manera en com pren la decisió, i d'altra banda, pel discurs dels partits de la dreta, del Partit Popular i de Vox, al final, aquest 23 de juliol, és un plebiscit sobre Pedro Sánchez.
Ho van ser les municipals. I aleshores, el que ara es veurà és una altra cosa. És com es comporten els altres partits en aquest context, on ja no és tant el tema si Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no, sinó l'arribada de les dretes dures al govern d'Espanya o no.
És una jugada de molt risc. Ho dic perquè l'entorn de Pedro Sánchez, el que està explicant, és un dels motius de fer aquest moviment és intentar frenar l'onada de la dreta a Europa, no? Que cada vegada que s'estan posant urnes en països europeus des d'uns anys ençà, la dreta i l'extrema dreta estan pujant. És un moviment temerari el que fa Pedro Sánchez de dir, escolta'm, aquí fem el mateix moviment que ho aturarem, tenint en compte que a la resta de països, quan han aparegut unes urnes, hi ha hagut aquesta pujada?
A veure, temerari jo no ho diria. El primer que he dit és que era un moviment audaç, era un moviment valent. Pedro Sánchez és un polític audaç, ho ha estat sempre. En aquest cas, l'aposta és la més alta que ha fet mai. És o nosaltres o el pitjor, entre nosaltres o l'extrema dreta. En una ciutat com l'espanyola, en què l'orientació general de l'opinió pública és més aviat al centre-esquerra que no pas a la dreta, això pot tenir un impacte molt considerable. Fixa't que la campanya electoral es produirà en les setmanes en què es constituiran ajuntaments i comunitats autònomes. Hi hauran pactes PP-Vox o no? S'atrevirà el PP en aquells moments a acordar programes de govern, repartiment d'escons, de repartiment de governs, etc. amb Vox, sí o no? Això posa el conjunt de les dretes espanyoles en una tensió important, En una tensió important.
Aquestes eleccions es faran el dia 23 de juliol. No hem fet mai unes eleccions en ple estiu.
Nosaltres no, però si bascos sí que les han fetes.
És bona idea fer eleccions un 23 de juliol?
Bueno, depèn de que no em posem a llistó. Farà calor, però encara no és el màxim de les vacances, encara que molta gent ja estarà pensant en fer maletes. A més, és el diumenge d'un pont relativament llarg, perquè el dimarts 25 és Sant Jaume, que és un dia festiu a molts llocs d'Espanya, i que sigui aquell cap de setmana, aquell pont, és el moment de l'inici de les vacances de molta gent, no? Per tant, aquí hi ha un punt de dubte molt raonable en la seva pregunta. Les eleccions a l'estiu que s'han fet, que s'avanci ara recentment, tant al País Basc com a Galícia, no van donar una baixada forta de participació. De fet, en una de les dues fins i tot va pujar una mica la participació, de tal manera que potser no tindrà cap impacte tangible. D'altra banda, jo crec que l'ambient estarà molt escalfat, en tots els sentits de la paraula, en les setmanes prèvies.
Jo recordo, per exemple, el 2015, que vam fer eleccions generals, primer hi va haver el juny, no va haver-hi cort, llavors les vam repetir i es van tornar a fer el desembre. Jo recordo que es van fer unes eleccions que hi havia bastanta preocupació perquè les primeres del juny pràcticament van coincidir amb Sant Joan, que ja hi havia una certa recança, i les del mes de desembre van ser el 20 de desembre, no? Que recordo que també es parlava això, coincidirà amb la campanya de Nadal, estava tothom allò intentant encaixar les vacances entre la setmana de la Puríssima i l'inici de les vacances de Nadal, no?
I no haver-hi res destacable en termes de participació, no sé, francament, és una de les moltes incògnites que hi ha entorn d'aquesta convocatòria. Però jo crec que d'entrada no té per què tenir... Altra cosa que em digués, allò, el 16 d'agost. Ospa, efectivament, això sí que és un moment, allò... Molts italians en diuen el ferragosto, que ningú està a casa seva perquè no es pot sortir de la calor, oi?
Bueno, el 16 d'agost haurem d'obrir el Congrés i el Senat, que això també serà notícia,
Sí.
Estem parlant de dues cambres que fins i tot el mes de gener tanquen, per si de cas, perquè arrenca l'any i tampoc tenim clar si podrem treballar, i ara, com a molt, el 17 d'agost s'hauran de constituir.
I amb restriccions respecte a l'ús de l'aire condicionat.
Sense corbates, no? Un estiu de política sense corbates una altra vegada. Per cert, no sé si li demano i vostè si em pot respondre, respon. Doctor, formava part de la Junta Electoral d'aquestes eleccions que hem passat?
Jo formava part de la Junta Electoral de Zona.
De Zona.
El Partit Judicial de Barcelona.
A vostè també li acaben de prorrogar el mandat fins a aquestes pròximes eleccions, no?
Efectivament, em feia il·lusió quedar lliure d'aquesta carn, d'aquesta feina.
Però no, és a dir, continuarà formant part de la Junta.
Ens prorroguen 100 dies més.
Ja ha agafat el manual, és a dir, les lleis, per veure què passa si comencen a rebre peticions de no puc formar part de la mesa perquè me'n vaig de vacances.
I ja n'estan arribant.
Ja n'estan arribant?
Ah, sí.
I què fem amb això?
Bueno, contestar-les.
No, ja m'imagino que les contestarà, però hi ha molta gent que està patint.
Hi ha una actitud favorable, en general, quan són, diguem-ne, circumstàncies que ja es donen ara. Si són circumstàncies de futur, no, a mi m'agradaria anar-me'n aquell dia a Formentera, diguem-ne, no?
Sí.
Esperis una miqueta i ho vagi la setmana abans, una cosa d'aquestes.
Val, però al principi hauríem d'enviar un missatge de calma en el sentit de la gent que ja ho tingui planificat, entenc.
Sí, té programat.
Programat i pagat? És que, clar, aquí és que és molt complicat, això, doctor.
Si envien la fotocòpia del bitllet de la reserva d'hotel o dels bitllets d'avió o el que sigui, són excusats, segur.
Val.
La qüestió és, diguem-ne, gent que no tingui una justificació o que sigui un projecte de futur que encara no s'ha materialitzat.
Val. I això com ho gestionem? Perquè, és a dir, el sorteig per saber qui ha de formar part de les meses electorals, això quan es fa? Als voltants de Sant Joan? O quan toca, més o menys, fer...
No ho sé ara amb exactitud, perquè no he vist encara el decret del dia d'avui,
sí.
Però jo crec que serà a finals de juny.
Sí, a finals de juny s'hauria de fer el sorteig i comunicar-ho, que, és a dir...
Perdó, no ho he dit bé, això. Ha de ser abans, perquè hi ha diverses setmanes entre el moment del sorteig i el moment de la votació, perquè la gent tingui temps...
Sí, però ja deu ser això. Jo...
Potser entre el 15 i el 20 de juny.
Per això que ja devem estar allà rondant Sant Joan.
Sí,
per tant...
És molt ràpid.
Sí, clar, és que com que només tenim... Per això li deia, vull dir que a l'haver-hi només aquests 50 i escaig dies, vull dir, jo crec que a finals del mes de juny més o menys ja hauria d'estar sortejat i, per tant, s'haurà de començar a enviar les cartes a casa, no?, a tothom per comunicar-ho i, per tant, aquell és el moment per tenir pagades les vacances. Es tracta de tenir-ho tot contractat. Escolta, jo sé que aquell dia estic fora, ho tinc contractat i ho tinc pagat.
Tenir reserves fetes, potser no cal haver-ho pagat tot el dia abans, oi? Però això, que consti que aquelles dates vostè, per bones raons, no pot ser al seu domicili, eh? I això de les bones raons incorpora moltes coses. Nanos que van estudiar idiomes a Irlanda, gent que se'n va de vacances, matrimonis que es parteixen les criatures i que ara li toquen amb un i no l'altre, etc. No? Hi ha moltes circumstàncies possibles i, en general, les juntes electorals tenen un criteri, diguem-ne, obert.
N'hi ha una que històricament s'havia dit que era així i no sé si es manté, que és el fet de tenir més de 65 anys ja t'eximeix automàticament d'estar en una mesa electoral?
Sí. La gent de més de 65 estan eximits. Sí, sí.
De manera automàtica, eh?
Sí, sí, automàtic.
Ho dic perquè estem en una societat on cada vegada hi ha gent més gran.
Sí.
Això vol dir que l'estadística entre els joves d'estar en una mesa cada vegada és més alta.
Sí, sí.
D'estar-hi reiteradament, em refereixo.
Els Rolling Stones no podien estar a les meses electorals. Està claríssim, això, no? Sí, sí. Ja et dic, en general, diguem-ne, hi ha una actitud molt de comprensiva, una actitud de favorir estratègies vitals o personals que, bueno, que ho fan incompatible, no?
Doncs mira, jo crec que acabem d'enviar un bon missatge de tranquil·litat, ja li dic, perquè ahir a la tarda va ser una revolució, perquè clar, evidentment, quan va aparèixer l'edat, el primer que va dir la gent és jo faig vacances, no? I a partir d'aquí va començar, sobretot perquè la gent ha de tenir clar que si a algú li toca estar designat en una mesa no presentar-s'hi, està bastant castigat per llei, és a dir, no és una qüestió purament administrativa. Ah, mira, doncs no passa res si m'han citat i no m'he presentat.
Això està castigat i en tot cas, diguem-ne, les raons que tingui aquesta persona, si les explica un parell de dies abans, seran considerades i ateses, probablement, no? Tampoc és un càstig d'aquells infinits, eh? Cal arribar al col·legi electoral del teu barri el diumenge a les 8 del matí, i s'acaba, bueno, aquesta vegada hi haurà dues urnes per comptar, però pots comptar que cap a 9:45 la gent de les meses ja està alliberada de feina.
Ja. Mira, ara estava buscant, doctor Botella, el sorteig de les meses està previst per fer-se entre el 23 i el 27 de juny, per tant, ja és això que dèiem, a l'entorn de Sant Joan. I a partir del moment en què es faci el sorteig, 3 dies perquè es notifiqui. Per tant, la gent, abans d'arribar al mes de abans de l'1 de juliol, haurien de saber si el dia 23 els toca estar en una mesa o no.
Mm-hmm.
Vull dir que això seria més o menys el calendari.
No me'ls incitis a protestar, eh?
No, home, no, és que ara estava buscant les dades, que havíem, doncs mira, les dates més o menys...
Les
dades... Bueno, imagina't, és pitjor si he de protestar. Jo estava de vacances des de feia 2 dies i ara ja no ho tinc, i ara ja no ho tinc clar. Ja, imagina't. Ah. Que va molt més enllà de si seríem fora o no seríem fora. En fi, un plaer escoltar-lo, una abraçada.
Un plaer parlar amb vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.